Ràdio Vilafranca.
Comencem el Penedès en xarxa d'aquest divendres 5 d'abril de 2024. I serem des d'ara i fins les 12. Benvinguts i benvingudes. Us saludem des del control central a Ràdio Vilafranca, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i Sílvia Delgado. I al llarg d'aquestes 3 hores ens acompanyaran moltes veus amb moltes propostes i activitats, històries per compartir. D'aquí uns instants, la previsió meteorològica pel cap de setmana que signa Marc Paredes. I a continuació, els esports. Divendres fem una prèvia ràpida dels partits més destacats en clau Penedès del cap de setmana i tenim una conversa. Avui parlem amb Xavi Lorenzo, regidor d'Esports de Cunit, que ens presentarà i ens recomanarà la segona edició de la cursa solidària Calafell-Cunit, que es disputa el proper 14 d'abril. Així arribarem a 9:45, la primera de les 3 cites d'aquest matí amb l'actualitat, exclusivament de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash. I a partir de 9:15 anirem de teatre en teatre perquè la Clara Cols ens acompanya aquest divendres i ens porta una pila de recomanacions. Aquest dimarts s'ha inaugurat la 14a edició del Demostra, la Bienal d'Art Local de Sant Sadurní, que podeu visitar fins al 28 d'abril a la Capella de l'Índex. I avui explicarem què hi trobareu a l'entrevista de les 10. A 10:45 de nou, 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el Flash. És divendres i no pot faltar l'agenda al detall, un parell d'activitats de cap de setmana. Avui seran les caramelles vilafranquines, aquesta 54a edició de la cantada que té lloc demà al vespre. En parlarem amb les tècniques del Servei de Cultura, Lídia Romeu i Laura Pasqual, i la Dolors González, de la Coral del Casal de la Gent Gran del Tívoli, i l'Albert, de la Coral La Violeta de Sant Pere de Riudevitlles. I la segona proposta és el 16è aniversari de la Casa d'Andalusia del Baix Penedès. En parlem amb la seva presidenta, Dolors Latorre. A les 11 hi haurà cinema, però avui no hi haurà estrenes cinematogràfiques, sinó que us proposem una secció diferent que combinarà moda i cinema al llarg dels anys amb la Maite Lafuente, un imperdible que hem rescatat i que us recomanem molt i molt a les 11:06. A 11:45, última cita amb l'actualitat, els serveis informatius ens portaran aquestes últimes notícies d'aquest matí de divendres i entomarem la recta final. Una recta final que avui servirà per presentar la nova campanya Està de Moda, que té per objectiu prevenir els residus tèxtils i que just s'ha presentat aquesta setmana. Una campanya que impulsa la Mancomunitat Penedès Garraf i que arrenca a Olèrdola i que després visitarà altres municipis de les nostres comarques. Aquestes són les propostes d'aquest divendres.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
El temps.
Tots pendents de com serà el temps d'aquest cap de setmana, de si continuarà així de fantàstic i primaveral, o si hi haurà pluges que també fan molta, molta falta. El Marc Paredes ens ho explica. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquest divendres amb un ambient molt càlid, amb temperatures francament altes per l'època de l'any. Ara ho comentarem, però amb un ambient i un dia molt radiant, i és que el sol avui tornarà a lluir de valent. Ara bé, amb algunes excepcions, i és que, atenció, a partir d'aquesta tarda tindrem algunes boirines, boires, sobretot a la façana costanera del Penedès, i és que com que la temperatura del mar encara està francament baixa, al voltant dels 14 graus, i en canvi en superfície tenim aquestes temperatures tan altes, doncs això és ideal perquè apareguin aquestes boires, boirines ben enganxades a terra, i allà on apareguin les temperatures doncs sí que quedarien un pèl més frenades. A la resta, un dia molt radiant amb aquestes temperatures, que atenció, demà encara es voldran enfilar de manera més considerable. Avui ja tindrem valors doncs, que podrien rondar perfectament els 22, 23, fins i tot 24 graus, i demà podrien arribar als 25, 26 o fins i tot 27. Per tant, un autèntic escàndol de temperatures que també vindrà acompanyat de la pols en suspensió, sobretot a partir de diumenge, aquesta pols provinent del desert del Sàhara, que ens visitarà de nou a partir d'aquest cap de setmana, i en especial diumenge. Tot i que no tinguem núvols, aquesta pols doncs, ens donarà la sensació d'un cel força terrós, que a partir de dilluns ja tendirà a anar clarament cap a la baixa, però no obstant això, les temperatures a partir de la setmana vinent encara es mantindran a la banda alta del termòmetre i tot plegat sense precipitacions a la vista.
Els esports.
Obrim la nostra prèvia esportiva, un espai on fem un cop d'ull als partits més destacats del cap de setmana en clau Penedès, i us apropem una conversa que avui serà per presentar la segona edició de la cursa solidària Calafell-Cunit del proper 14 d'abril. Arrenquem secció, però, anant a Ràdio Sant Sadurní i saludant l'Eli Jiménez, que ens acosta la prèvia. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana amb els partits més destacats. I ho fem començant, com fem sempre, amb el futbol. I és que el Vilafranca, instal·lat en la zona de descens, malgrat, això sí, els bons resultats de les darreres jornades, visitarà diumenge el Sant Cristòbal a les 12 del migdia, en la 28a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la 23a jornada de la Parlem Hoquei Lliga, i ho farà amb derbi penedesenc entre Noia i Calafell demà mateix a partir de 7:45 del vespre a l'Olímpic de l'Ateneu. Un partit al que el Noia arriba en la segona posició, mentre que el Calafell ho fa en la quarta. A més, a manca només de 4 jornades pel final de la competició i, per tant, importantíssim aquest partit per consolidar posicions. I en el grup nord de l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim a Vilafranca i Vendrell, es reprèn la competició amb la disputa de la 18a jornada, que inaugurarà demà el Vendrell, rebent la visita del Manlleu a partir de les 7 de la tarda, mentre que una hora més tard, a les 8, el líder, el Vilafranca, rebrà el Vic. Duel, per tant, entre els dos millors equips del grup, i que de guanyar el Vilafranca seria una mica més líder i, per tant, fregaria l'ascens. I després de la nostra prèvia amb els partits, com dèiem, més destacats del cap de setmana, anem ja amb l'entrevista, que, com avançàvem fa un moment, ens servirà per presentar la segona edició de la cursa solidària Calafell-Cunit. Anem, doncs, a buscar aquesta conversa fins a Domenys Ràdio, on ja ens espera la Lourdes Meroño. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, avui en parlem d'esports, en aquest cas de la segona cursa solidària, que tindrà lloc el 14 d'abril i que serà Calafell Cunit, Cunit Calafell, i per parlar-ne tenim el Xavi Lorenzo, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cunit. Molt bon dia, Xavi, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes. Pues bé, aquí, esperant el dia 14.
Esperant. Escolta'm, explica'ns una miqueta com va sorgir aquesta idea de fer aquesta primera cursa solidària, com va anar la primera i què esperem del dia 14.
Doncs això fa 2-3 anys vam començar a pensar en fer coses conjuntes amb els municipis que són veïns i els vam proposar que la feia de fer algun tema a nivell esportiu de forma comuna. I pensant, vam entendre que una de les coses per poder unir els dos municipis era fer una cursa que passés pels dos pobles. I la idea era una mica que tingués alguna cosa més que no només una cursa, sinó que d'alguna forma la gent pogués participar i a part amb la seva participació doncs poguéssim aportar alguna cosa a la societat. I així va néixer la primera cursa solidària, el que vam coorganitzar Calafell Cunit. El primer any ho va fer, van sortir des de Calafell i les aportacions que es van fer van anar a l'associació Jean Petit. I aquest any doncs, ens toca a nosaltres coorganitzar-la en Calafell i em sortirà des de Cunit. Llavors aquest any el que farem és aportar els diners des de Cruz Roja a la gent que està passant-ho molt malament amb el tema de la guerra d'Ucraïna i de Gaza.
Com va anar la primera cursa?
Doncs per ser la primera va ser força bé. Vull dir, va haver un... Em sembla que van ser quasi 800 participants, per ser la primera vegada, recordo que era el mes de novembre, amb unes dates que coincidia també amb alguna altra cursa, i això ens va animar a entendre que el fet de coorganitzar dos municipis doncs, aportava un valor afegit i molta gent es va apuntar, i en aquest any sembla que doblarem la xifra de l'any passat.
Uh-huh. En aquest cas hi ha 4 curses diferents pel passeig marítim de Cunit. Ens ho expliques una mica com seran aquestes curses i també quins preus tenen?
Sí, hi ha una caminada i una marxa nòrdica que sortiran a les 9 del matí. Posteriorment tenim el cross escolar i després hi haurà la cursa solidària, com si diguéssim, que aquesta sortirà a les 12 del matí. És l'única que tindrà un pagament simbòlic per fer aquestes aportacions, que són 3 euros, i amb això el que fem és, bueno, la persona que s'inscrigui té dret a part d'una beguda i una fruita a la samarreta solidària que s'emportarà només pel fet de participar-hi i que tots els nens i nenes que venen a fer el cross tindran també el seu reconeixement en forma de medalles.
Aquesta caminada i marxa nòrdica que comentaves que serà la primera que surti té també 2 opcions, no?, de quilometratge.
Sí, tens una primera cursa de 5 o 10 quilòmetres, depèn del teu estat de forma o de les teves ganes de poder caminar, però són, bueno, vol dir que són curses que es poden fer, la gent que ja està preparada als 10 quilòmetres els fa molt bé, i la gent que li agrada caminar o no és tan assidua a fer grans rutes, doncs una caminada de 5 quilòmetres amb menys d'una horeta la tenen feta també. Clar. La idea és que la gent hi participi i cada un pugui fer allò que més li vingui en gust.
I a més hi haurà trofeus, en aquests casos, pels primers classificats, no?, de totes les curses?
Per tots els primers, exactament, per tots els primers classificats tenen trofeus i tots els nens que vinguin a participar i tindran la seva medalla commemorativa de l'acte.
Uh-huh. Les inscripcions ja es poden fer tant anant a la regidoria d'Esports de Cunit, al CEM Els Joncs, o també a través d'una pàgina web, no?, en aquest cas.
Sí, això es fa a través de les regidories, tant la de Calafell com la de Cunit, i a través de esportmaniacs.com. Allà també es poden inscriure la gent que vulgui participar, que no tingui possibilitat de venir físicament a fer-ho des de les regidories, tant de Calafell com la de Cunit.
Abans comentaves que l'any passat es va fer doncs, en una època com novembre. El fet de que es faci en un 14 d'abril, que en principi hauria de fer bon temps, també animaria a conèixer aquests racons de Cunit tan meravellosos com n'hi ha, no?
Sí, la idea de canviar... Primer és que ens costa molt trobar dates que no coincideixin amb curses perquè la gent pugui participar amb més presència. I llavors, clar, vam anar descartant dates en funció de les diferents curses que poden haver a la comarca o a la província. I vam trobar que aquesta data d'abril primer ens encaixava perquè no hi havia competència, entre cometes, o que la gent tingués que discernir entre anar a un lloc o un altre, i després també de cara a que enteníem que el temps ens acompanyaria o teníem més possibilitats de que pugui acompanyar, millor que si ho fem una data més d'hivern. I llavors la idea era dir, bueno, anirem trobant aquell espai on sigui fixa i que puguem, que aquesta cursa solidària sempre pugui tenir les mateixes dates. I aquest any, bueno, ho vam canviar, i aprofitant també que teníem lo del curs, el curs escolar, doncs ens encaixava perfectament amb aquestes dates d'abril.
L'esport a Cunit està en un bon moment, ja no tan sols perquè al SEM els Joncs doncs, hi haurà una petita ampliació, no? Si no tinc mal entès. I hi ha moltíssima gent que està apuntada, no?, a aquest centre.
Sí, ens hem quedat petits i llavors la idea és que a l'últim ple vam fer una modificació de crèdit per fer una ampliació de lo que és el gimnàs municipal, per crear dues sales més perquè la gent pugui continuar fent esport. Vull dir, ara ja estem amb llista d'espera. I la idea és que l'esport sigui referent a Cunit, perquè l'esport és salut i ens ajuda a que també sigui integració, és socialitzar, és fer moltes coses a través de l'esport. I llavors aquí és una aposta directa per part de l'Ajuntament de Cunit de continuar invertint en temes esportius.
A més de totes les entitats esportives que teniu a Cunit, que veiem fa unes setmanes aquestes que tenen artístic de Cunit, que aconseguia medalles, també teniu el Taekwondo Mijo Cunit, que també ho està patant. Suposo que per tu, com a regidor d'esports, això és un gran què, no?, en aquesta regidoria.
Sí, perquè som un poble petit i tenim esportistes que són campions mundials, que són campions europeus, que són campions d'Espanya. Tenim també la gimnàstica aeròbica que ha competit amb el campionat del món, tenim una noia d'halterofília que ha sigut campiona d'Espanya, tenim gent d'equitació que també té trofeus a nivell espanyol. Vull dir, sent un poble relativament molt petit, tenim molt talent a nivell esportiu. Tenim jugadors que juguen a l'Espanyol, que són cunitencs. Vull dir, tenim una massa social a nivell esportiu molt important i no ho volem perdre.
Uh-huh. Tornareu a fer aquesta nit de l'esport que vau fer l'any passat, si no recordo malament. Ja esteu preparant-la o no?
Sí, s'està preparant de cara al setembre. El que fem, vam canviar l'any passat el format per fer un dia de l'esport en comptes no només d'una nit, sinó que durant el matí hi hagi activitats esportives, que les entitats es donin a conèixer, després fer el reconeixement amb els esportistes més destacats, a través de que siguin les mateixes entitats que anomenin els seus propis esportistes o esportistes que de Cunit que entenguin que de fora, no només de la seva entitat, sinó que coneixin d'altres entitats, que siguin reconeguts, i després volem fer un fi de festa per englobar doncs, aquell dia perfecte de l'esport amb un petit concert.
Uh-huh. De fet, va anar molt bé i diria que totes les entitats i clubs esportius es van sumar en aquell dia, no?, que era la primera vegada que ho fèieu.
Sí, també és el seu dia. No? El tema de la nit de l'esport, tal com estava concebida, semblava que només reconeixies els esportistes i que deixaves una mica la feina de les entitats. I vam intentar dir, lo important és l'entitat esportiva, no?, i el reconeixement. És veritat que hi ha gent que ha fet un esforç aquell any i que se li ha de reconèixer, però ens agradava que la gent primer pogués conèixer les entitats, que no només obrir-ho al públic en general i no només amb una festa, entre cometes, privada per les entitats, sinó que la gent del poble conegués totes les activitats esportives que es poguessin fer, que tothom es coneixés, també hi hagués interacció entre les diverses entitats, i a més fer una festa a nivell popular a part del reconeixement amb aquest petit concert i que estiguessin tots integrats en allà.
també serà el mes de setembre, com l'any passat, o, sí, o esteu valorant altres dates?
Sí, la idea és... No, la idea és que sigui els primers 15 dies de setembre, no sé si és la primera o la segona setmana, estem encara tancant dates, perquè, però serà, sí, abans de que comencin les activitats esportives ja a nivell de calendari que comencen al setembre, doncs intentarem que sigui les primeres dates de setembre.
I pel que fa ja a aquests mesos que hi ha per davant, esteu preparant alguna altra cosa a nivell esportiu? Teniu el vòlei, que també són per aquestes dates, bueno, de cara a l'agost, no? O a cara a juliol, quan feu la festa major, no?
Sí, tenim un campionat mundial de gimnàsia aeròbica, hi ha un Open també de gimnàsia, tenim diversos campionats de bàsquet, estarà a la festa major a les 24 hores, també estarà el tema del vòlei, tindrem el bitxí, doncs és un non-stop. Tenim la cursa el dia 14, de què estàvem parlant, i d'aquí a ara ja setmanalment sempre hi ha activitats, a part les del futbol i les lligues que s'estan fent. Tenim sempre ocupat tant el camp de futbol com el pavelló, doncs cada cap de setmana hi ha activitats.
I us plantegeu participar, per exemple, comentaves que a l'hora de fer aquesta del 14 d'abril que pugueu compartir que pugueu competir, en aquest cas, amb una Lliga Trail de Tarragona o encara és d'hora per fer aquest tipus de pensaments?
No, nosaltres a nivell de l'Ajuntament ho deixem a mans de les entitats, els ajudarem amb allò que necessitem. Com a Ajuntament, el que posem en aquest cas era una cursa solidària en el sentit d'intentar crear sinergies amb els altres pobles veïns, i perquè al final compartim moltes coses, no? I semblava que, sobretot en Calafell, doncs, que la gent pogués entendre que hi ha bona veïna, som veïns i ens portem bé, i d'alguna forma volem fer coses conjuntes. Després, el tema de les lligues, si ens ho proposen les entitats de Cunit, doncs nosaltres els donem el recolzament o el suport que necessitin perquè puguin optar allò que creguin que han de fer.
Clar. Doncs, Xavi Lorenzo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa. Recordem que encara són obertes les inscripcions per aquest 14 d'abril per qualsevol d'aquestes quatre curses que heu muntat, i com sempre, aquí estem a la vostra disposició.
Moltes gràcies, Lourdes.
Adéu.
De seguida arriba el flash de notícies, però deixem que soni una mica de bona música, com aquest tema amb el qual es donava a conèixer Seitadu, Smooth Operator.
Són dos quarts de deu.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en Xarxa. Us parla Eric Guijarro. Les persones autistes i les seves famílies demanen que se les reconegui com a col·lectiu per avançar en la igualtat d'oportunitats. Coincidint amb el 2 d'abril, Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, la Federació Catalana d'Autisme ha denunciat la violació estructural dels drets de les persones autistes i les seves famílies i ha reclamat canvis sistèmics en relació a l'autisme en els àmbits polítics i socials. En el posicionament d'enguany amb motiu del Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, que es commemorava el 2 d'abril, la Federació Catalana d'Autisme ha denunciat la situació alarmant en què es troben les persones que formen part de la comunitat autista. La població amb trastorn de l'espectre autista té una esperança de vida 16 anys menor a la de la resta de la població. Entre un 75 i un 90% de persones adultes amb autisme està a l'atur. L'edat mitjana d'accés a un diagnòstic és de 8,8 anys a Catalunya. El decret d'educació inclusiva no s'està desplegant amb recursos formats i específics per aquest col·lectiu i l'assistència personal encara depèn de programes pilot, la qual cosa provoca que el dret a una vida independent per les persones adultes del col·lectiu no estigui garantit. El ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat el Pla d'Acció Municipal pel mandat 2023-2027. El document preveu 100 accions pressupostades econòmiques i amb un calendari de realització. Aquestes actuacions han sorgit d'un procés de participació ciutadana que va incloure una consulta i diverses sessions temàtiques de debat. El pla, també conegut com a Pla de Mandat, serà el full de ruta que estableix i prioritza els objectius i línies estratègiques, així com els projectes concrets que l'Ajuntament es compromet a dur a terme en aquest període de 4 anys. Aquest pla té una de les seves singularitats en el fet que les propostes que inclou són fruit d'un ampli procés de participació ciutadana desenvolupat amb anterioritat a la seva elaboració final. L'Ajuntament va encarregar-ne la direcció a Ceres, un gabinet d'opinió pública de reconegut prestigi i un elevat coneixement del municipi, per haver-hi fet altres treballs anteriors. El Departament de Territori ha licitat les obres de condicionament de la carretera BB-2241 entre Sant Sadurní, Piera i Masquefa per un import de 3,4 milions d'euros. Aquesta actuació consistirà principalment en l'eixamplament d'un tram de la carretera, el reforç del ferm i la millora d'algun punt del traçat per afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. Els treballs començaran la tardor vinent amb un termini d'execució de 6 mesos. Aquesta actuació abastarà tot el recorregut d'aquesta carretera de prop de 9 quilòmetres, que s'inicia al nord-oest del nucli urbà de Sant Sadurní. Posteriorment, avança pel límit municipal entre Piera i Masquefa i finalitza en l'encreuament amb la B224 al terme municipal de Masquefa. Olèrdola és el municipi que inicia dilluns la campanya de prevenció de residu tèxtil Està de Moda. A través de xerrades, tallers de reutilització de roba i un mercat de segona mà, des de dilluns de la setmana que ve i fins al proper dissabte 20 d'abril, es realitzarà a Olèrdola la campanya de prevenció del residu tèxtil Està de Moda. Olèrdola estrenarà així aquesta campanya promoguda per la Mancomunitat Penedès Garraf, que aborda la problemàtica del residu tèxtil als municipis del territori. El propòsit és el d'informar i conscienciar sobre la importància de reduir, reutilitzar i reciclar les peces de roba per mitigar l'impacte ambiental. El residu tèxtil és una fracció poc coneguda en el context de la recollida selectiva. Per això, la Mancomunitat ha decidit emprendre aquesta acció per divulgar pràctiques que contribueixin a una gestió més responsable del tèxtil. La primera activitat, dilluns, és un taller de reutilització de roba programat al local social de Can Trabal a les 5 de la tarda.
Penedès en xarxa.
Són 10:05. Amb la Clara Cols, actriu, productora i directora artística de la sala Flyhard, ens trobem de tant en tant els divendres i parlem del sector i fem moltes recomanacions teatreres. Clara, bon dia, ben tornada.
Molt bon dia.
Avui fa goig començar perquè tens una molt bona notícia, que és l'exitàs que va suposar el Butaca Buida, que l'havies estat promocionant.
Exacte.
L'havíem parlat en més d'una ocasió.
I hem anat fent el seguiment, oi? Fins que va arribar el dia. I dic, home, avui hem de fer el tancament, no?
Esclar. Fem una miqueta
com
va anar. A més, és que ho ha petat.
Sí, sí, ho ha petat fort i està molt, molt content. Bueno, estem contents, tota la gent que ho va impulsar. Perquè, recuperant una miqueta així la informació que va sortir després, es va batre el rècord perquè finalment hi van haver 55.583 espectadors en un sol dia. Va ser la seva primera edició, vam comentar que era el primer cop que es feia, i va mobilitzar 145 teatres de tot el territori, no només de Barcelona, sinó d'arreu de Catalunya, i es va acabar aconseguint un 92% d'ocupació mitjana, i que diuen que és molt per sobre del que és la mitjana del mes de març de qualsevol altre any.
I era un dia entre setmana, no?
No, era un dissabte.
Un dissabte.
Sí, això ja es va mirar una miqueta, que fos una data. Clar, perquè a Barcelona,
fàcil,
diguéssim, els teatres no fan funcions que setmanalment, molts dies, però clar, en molts llocs hi havia molts ateneus també vinculats, molts teatres més petits d'altres poblacions, que clar, hi ha molts dies que no tenen programació. De fet, alguns teatres no es van apuntar perquè aquell dia, justament, no hi havia programació. Però sí, realment va tenir molt, molt d'èxit.
Diuen que hi haurà una segona edició, potser es mouran dates...
Sí, o sigui, la idea és que sempre estigui al voltant del Dia Internacional del Teatre, que és ara el març, el que passa que això es mourà una mica en funció d'això, de quin sigui el millor dia, perquè el màxim de teatres s'hi puguin afegir. Perquè sí que és cert que van fer tot un seguiment, va ser tot un desplegament de mitjans, no?, en els diferents teatres. També a nivell de... Hi va haver un bon seguiment a nivell de comunicació. Inclús les institucions es van volcar molt. Allà jo vaig estar al Texas, al Teatre Texas, i allà va venir la consellera Garriga i m'explicava que ella, a veure, que clar, donava molt suport a la iniciativa, i que a més ella va aparatar tots els consellers perquè anessin, compressin l'entrada...
Fitxeu, no?
I anessin al teatre. I realment es van repartir, el president
sí.
I la majoria de consellers, es van repartir pel territori i aquell dia van comprar una entrada de teatre i van omplir les butaques.
Recalques comprar entrada.
Sí, perquè, bueno, sí.
Clar.
I ella m'ho va dir, va insistir, no, els vaig dir que compressin, i dic, fantàstic. Total, que hi va haver molt de recolzament. També és cert que parlaves en públic dels teatres i molta gent deia, bueno, jo ja anava a venir igualment, però segurament, potser no tant Barcelona, però altres poblacions, sí que va ser un bon reclam de dir, vinga, va, fem aquest esforç i convertim-ho en aquesta diada. Tant ens estimem el Sant Jordi, no?, perquè també té una part emotiva i no només de donar suport a un sector que, no, com és el dels llibres, que, bueno, que potser durant l'any no els hi va tenir tan bé, però a part hi ha una cosa emotiva, no, de que et sents molt teva i és molt de país, no? Doncs per què no fer també una diada així en el món del teatre?
Una flor no fa estiu, tot i que va ser fantàstic. Què passa la resta de dies de l'any?
A veure, és cert que, mira, això lliga una miqueta en què l'any passat, el 2023, es va considerar el millor any per al sector teatral. Veníem d'uns anys, no?, amb tot el tema de la pandèmia, que van ser anys complicats, però sí que després hi ha hagut un refloriment molt, molt bèstia i...
Però ha sigut progressiu, no?
Sí, sí, sí. Ha costat una miqueta.
Ha picat pedra després de la pandèmia aquests 3-4
anys. Sí, però realment això, el 2023 es va considerar això a nivell d'ocupació, perquè mireu, sobretot es parla molt del teatre a Barcelona, eh? En aquest sentit som una mica centralistes.
Una mica,
una mica molt. El Teatre Barcelona, diguéssim, va batre el rècord absolut d'espectadors, amb gairebé 3 milions d'espectadors i una mitjana del 60%. I la recaptació també va ser de les més grans dels últims anys. I això supera molt l'últim any que havia sigut molt bo pel sector teatral. Vull dir que realment també aquesta acció de la butaca, cap butaca buida, va venir una miqueta també a rebufo d'aquesta sensació de que la cosa funciona, si més no, en bona part dels teatres, tot i que, evidentment, a nivell de territori encara s'ha de fer molta feina perquè, clar, és més complicada la gestió. I això ens lliga una mica amb el fet de que també va haver-hi aquests dies, no?, de triomfalistes, de notícies molt bones de la caputa que avui ha sigut un èxit, de part de les empreses, de les sales, de les productores privades que estem dins d'Edetca. Però alhora hi ha una altra realitat en el sector teatral que també es va visualitzar també aquests dies, i és que, per exemple, un col·lectiu de companyies de teatre independent, que a les xarxes els trobareu com el col·lectiu, van fer una petita campanya que em va semblar també molt interessant per veure l'altra cara una miqueta de la moneda, no? Davant d'aquests números tan bons i bueno, aquesta sensació de que el sector funciona, ells van venir a dir que en el millor dels anys el millor any de la història del teatre català, a nivell de números, doncs hi ha moltes companyies, molts professionals que ho estan passant malament. I sota el hashtag de Cap Nevera Buida, moltes companyies i molts professionals van posar alguns exemples de coses que els hi passen, coses que estan vivint, intentant dedicar-se al món de les arts escèniques. I trobo que també està bé una miqueta contraposar aquestes dues imatges. Felicitar-nos per, evidentment, aquests bons números, però veure això, que és un sector també molt precaritzat, que hi ha moltes diferències, això ho hem parlat algunes vegades, no? Una producció gran... Vull dir, la mateixa feina, al final, una mateixa feina, ostres, té una valoració a nivell econòmic molt diferent segons qui siguis, segons on ho facis. I, clar, això, bé, bueno, a veure com ho solucionem, no? Una miqueta m'ha captat l'interès algunes frases que van posar amb aquest hashtag de Cap Nevera Buida, que era com un que deia: el millor any teatre de la història de Catalunya l'he dedicat a recuperar-me econòmicament de la ruïna. O en l'any del rècord absolut d'espectadors la meva companyia va tenir 4 bolos. O, per exemple, el millor any teatre de la història m'he plantejat deixar la professió. Coses que, bueno, que et fan reflexionar, no? Un altre que deia: vaig participar com a artista en 3 espectacles diferents en un any que van fer un total de 22 funcions. O també parlant del perfil una miqueta de les feines, no? A nivell també d'actors, actrius. Un altre que deia: en l'any de més ocupació vaig trobar a Catalunya menys de 10 càstings de teatre obert a intèrprets majors de 40 anys.
Aquesta és una altra.
Exacte, sí, amb la invisibilització, que passa en molts sectors, no? Però en aquest potser encara més, no? Perquè poses el cos allà davant i, bé, és una realitat. No es troben masses càstings per cap edat, això és un fet, que és així. És complicat. O, per exemple, una altra que deia: per 8 funcions de taquilla en un teatre de Barcelona hem cobrat un total de 125 euros. Clar, són realitats que xoquen una miqueta amb...
La cara i la moneda,
Sí. O, per exemple, en el millor any teatral de la història ens han dit que primer hem de fer temporada a Barcelona perquè ens agafin per fer bolos. També això és una realitat que... I, clar, lliga amb l'altre, no? Has d'anar a Barcelona, segurament a taquilla... Vull dir que és posar diners infinitament fins que les coses rutllen i hi ha molta gent que es queda pel camí, això és així. I l'últim, que ja era com molt... que deia: l'any dels teatres més plens, les neveres més buides. Una miqueta resumint aquesta realitat que també hem de tenir en compte.
És una realitat que ens va escopir a la cara, per dir-ho així fredament, durant la pandèmia.
Sí.
Recordo actors destacadíssims del nostre Star System explicant que difícil que era sobreviure quan estàvem tots tancats a casa.
Sí. Fa anys que s'està intentant treballar, hi ha un sector, també hi ha una associació d'actors i directors molt potent que fa feina, fa anys que s'està lluitant per, primer, perquè el pressupost arribi al 2%, que és el que es demana, que es dediqui el 2% del pressupost en cultura. Després també fa
un
anys...
Un 2% a teatre.
A la cultura en general.
A cultura.
Sí, a cultura en general. Llavors també s'està intentant fer un estatut de l'artista, una miqueta això que hem comentat alguna vegada, no? Per veure que clar, la feina d'un actor és diferent, és molt intermitent, i en altres països això es contempla millor, i a nivell laboral, a nivell de contractació, canvia. Perquè, clar, és diferent una feina que sigui tan intermitent, no? Fa temps que s'està treballant, però no s'acaba de trobar el desllorigador de tot això. I, de fet, si mireu, no, una mica a les pantalles, a les sales, veureu que ara sempre són conegudes, i, clar, i veureu que hi ha molta gent que de cop el veus i dius: aquest on està? I, bueno, i també això que passa ara amb les xarxes, no? Que veus algú que fa una cosa i, com que surt molt, dius: aquest està molt ocupat. Però si miressis realment, hi ha gent que no estan treballant habitualment.
Igual portava un any parat.
Sí, això és complicat.
I volies també tenir un record per l'Anna Pérez Pagès, periodista cultural, que ens ha deixat fa uns dies. I jo m'he quedat parada de les mostres de condol, d'amor, en definitiva, cap a ella, que omplert les xarxes.
Sí.
Realment era una persona molt estimada, molt apreciada per tot el sector de la cultura.
A més, impressiona, i quan veus... Vull dir, te n'adones que algú ha donat molt, quan en aquests moments, no, que tristament arriben, veus aquest... com la gent respon, no? Dius, ostres, quant amor va donar aquesta persona perquè hi hagi aquesta avalanxa de respostes, de missatges...
Totes amb molt de carinyo, molta estima...
Sí, sí, vull dir que realment no, aquesta energia es transforma en un altre tipus d'amor, no? Doncs sí, una miqueta fer un homenatge a aquesta professional i periodista que va treballar en diferents mitjans, sempre amb periodisme cultural, i en els darrers anys l'havíem vista dirigint i presentant el programa Àrtic a BTV, que era un dels programes també de referència, potser més en l'àmbit metropolità, no? Però que realment parlaven a nivell cultural, molt parlaven de literatura, d'arts escèniques, una miqueta de tot, i feien entrevistes, a més ella les feia, molt acurades, era una persona molt curiosa...
Que havia llegit el llibre, que havia vist l'obra de teatre, que no sempre passa...
I que alhora feia un programa molt dinàmic, molt distès i... Bé, i fa uns anys ja va desaparèixer de la cartellera, però és algú que ha fet molt també pel sector. I d'alguna manera em servia parlar d'ella, a part de per fer-li un homenatge que evidentment se'l mereix, també per parlar de la figura del periodista cultural, no? Una figura que és bàsica també dintre del... perquè funcioni aquest sector teatral de què parlàvem, no? I no només la cosa aquella lluita, no?, dels crítics, la demonització del crític, no?, sinó, a veure, posem-ho en context, o sigui, hi ha el periodista cultural, hi ha el crític, que també és bàsic, després hi ha totes les persones això que fan tot un seguiment de les diferents activitats i accions artístiques que es desenvolupen, i és una figura que és importantíssima dintre d'aquest ecosistema cultural, no?, perquè... O sigui, no només d'una manera egoista de dir els creadors o les productores tenim un espectacle i el volem difondre i necessitem, no?, que els mitjans ens donin aquesta...
Aquesta veu, aquest espai.
Però a part són persones que veuen moltes coses, que poden fer també contextualitzar les obres, vull dir que li donen un plus al que és la pròpia producció i al que és la pròpia activitat, no? I en aquest sentit, doncs, per què no reivindicar-los i estem veient que estan desapareixent molt de la... Ja sempre hi havia hagut pocs programes culturals, però, ostres, s'està fent tot un esforç, potser a nivell televisiu, no? Ara mateix hi ha unes plataformes que funcionen, hi ha continguts de ficció molt potent, però estan desapareixent molt aquests programes que es dediquen a la cultura, surten allà píndoles, veus els professionals que realment fan mans i mànigues per poder dedicar-se a això, però és que no hi ha espais... I, ostres, és molt important, perquè al final això és com un ecosistema natural, no? Hi ha els diferents animals, els insectes, o sigui, vull dir que hi ha una cadena
l'hàbitat,
tròfica,
no?
Que si falla un, tot es desquajeringa.
Se'n va Norris, la cadena, sí, sí.
Amb el nostre ecosistema cultural passa el mateix. El públic és necessari, també que tria el públic d'anar a veure, però totes aquestes peces són molt bàsiques i reivindiquem més programes culturals i més feina per a aquests grans professionals, perquè tenim gent molt potent al nostre país que ho veu tot, està al cas de tot. Jo a vegades aprofito material d'ells per venir aquí i, ostres, reivindiquem-los i donem-los un espai que se'l mereixen.
I és que són una baula bàsica perquè són els intermediaris.
Totalment.
Entre tota la producció cultural,
sí,
i el públic.
Sí, sí, absolutament. Però m'agrada dir això, que ells també posen un plus a aquesta... No només difonen, sinó que molts cops donen un grau de profunditat, una relectura, això que fem des de les sales, des de les productores, i també se'ls ha de... s'ha de dir.
Anem a les estrenes, que ens portes algunes recomanacions.
Sí.
Comencem a la Casa Gran del Teatre Català, el TNC.
Exacte, que tenim un musical d'aquests grossos. Bueno, el TNC ens acostumen a fer grans produccions, però ara a partir del 18 d'abril podreu veure una producció que té molt bona pinta, que es diu Els Criminals, que de fet és l'obra de Bruckner, un autor alemany, que s'estrena en una versió de Jordi Prat i Coll, que és un director català, n'hem parlat algunes vegades, que va fer ja un parell de produccions al Nacional de musicals molt especials. Va ser als Jocs Florals de Camprosa i també va fer la Rambla de les Floristes i té una manera de construir aquests musicals molt divertida, molt en clau catalana. És molt bo com utilitzar referents molt propis. Vull dir, fa un musical molt d'aquí, hi ha molta ironia, molta conya. I ara agafa aquest text de Bruckner, que va d'un reguitzell de personatges que comparteixen edifici i han comès un seguit de delictes que posaran al descobert errors de la justícia i els límits de les administracions amb l'ús i abús del poder. És una obra crítica i plena d'intriga i penso que té pot ser molt, molt interessant. A més, compta amb un repartiment espectacular, molts actors sobre l'escenari, actorassos com Joan Carreras, que bueno, per mi és un d'aquells actors que és que, bueno, no sé, et transporta a un altre lloc, realment té una cosa. Però també tenim, per exemple, la Neus Pàmies, la Cristina Plazas, la Maria Rodríguez, la Cati Sey i el Lluís Soler.
Sí, el cartell surt al
exacte,
Soler,
surt,
no?
Sí, surt al Lluís
el
Soler.
El Soler i el Carreras.
Sí, vull dir que un repartiment molt potent que canta i interpreta fantàsticament i, a més, amb un trio de jazz en directe que acompanya tots els cantants i bueno, que té molt bona pinta aquesta producció.
I que t'interroga, no? Que et remou una mica,
sí.
Que et fa rumiar què entenem per just.
Exacte.
Què és just i què no és just, quin grau de mal, de crim, entre cometes, estem disposats
exacte.
A assumir.
Sí, sí, sí. Parlar de corrupció també, bueno, coses que potser ens ressonen perquè sempre
una mica,
estan...
Una mica, no?
Sempre són aquells temes universals, no? Com l'amor, però això també sempre ens ressonen.
I el Romea tenim Jauria, del Jordi Casanovas, després de petar-ho a Madrid.
Home, sí, és una obra que no s'entén que no s'hagi fet abans a Barcelona, realment, perquè a Madrid va funcionar estupendament bé, ha fet molta gira per tot l'estat espanyol. També ja ha fet gira ara aquí a Catalunya amb aquesta nova producció.
És curiós, no?, que primer ha fet una mini gira a Catalunya
sí.
I després ha anat a la ciutat comtal, a Barcelona.
Sí, això passa a vegades amb les produccions grans, així com dèiem que les companyies petites han d'anar a Barcelona sí o sí per després poder fer gira. En el cas de les grans, les produccions grans funcionen una miqueta diferent. Ells tenen una altra... Entren per una altra porta, diguéssim, als ajuntaments, una mica més gran, i a vegades, evidentment, quan ja tenen una solidesa, no? Molts cops fan gira primer i després van a...
Acaben a Barcelona.
Acaben a Barcelona, sí. I aquesta obra no s'entén que no s'hagi fet fins ara a Barcelona, perquè ja, no sé si sabeu, és el Jordi Casanovas va fer aquesta dramatúrgia a partir de la transcripció, o sigui, utilitza tal qual...
El sumari... De la manada.
Exacte, del judici de la manada, o sigui, posa en escena les veus tal com van ser dels diferents... De la víctima i dels agressors d'aquest cas que es va fer tan i tan mediàtic.
Amb fragments literals, no?
Absolutament. I clar, que realment arriba d'una manera, vull dir, que et desgarra, no? Perquè, a més, tots en sabem molts detalls. Va ser un cas, no?, que va estar tant a la televisió tot arreu. I el posen en escena, el dirigeix el Miguel del Arco, que ja el va dirigir a Madrid. I en aquest cas han agafat tot un repartiment català que porta a terme l'espectacle, que a més, repartiment molt potent, de gent molt jove, però amb llarga trajectòria. Ángela Cervantes en el paper de la víctima i llavors Artur Busquets, Francesc Cuéllar, Quim Ávila, David Menéndez i Carlos Cuevas. Segur que tots ells els heu vist en alguna ocasió. Formen un repartiment molt potent per aquesta obra que, bueno, que et glaça la sang, molt necessària també posar-la sobre la taula. I és també curiós com pots agafar material real i convertir-lo en escenificar-lo, però agafa una potència molt, molt bèstia i és una obra, evidentment, que era molt esperada que arribés a Barcelona i serà una de les obres de la temporada com no pot ser d'una altra manera.
És aquesta línia del teatre document, no?, que
exacte.
El Jordi Casanovas explora darrerament, ja ho va fer amb Ruth Bárcenas, amb
exacte.
La Jauria...
Sí, sí. I allò que a vegades diuen, no?, que la realitat supera la ficció, en aquests casos és que només cal posar la realitat sobre l'escenari i et quedes corprès de lo bèstia i que pot arribar a ser, no? És una obra molt necessària.
I tant. A Madrid n'han dit... meravelles com teatre en majúscules, l'obra de l'any, espectacle imprescindible, exercici de magnetisme i precisió. I ara, finalment, el tenim aquí a Barcelona, el Romea, fins al 5 de maig.
Exacte. I, curiosament, avui aquí a Vilafranca, lligant amb aquest tipus de teatre que agafa la realitat i la posa dalt de l'escenari, tenim un cas semblant, que és l'obra de teatre del Sasso, que, a més, es veu avui aquí a Cal Bolet, crec que no sé si queden entrades.
Ahir en quedaven 4 o 5 contades.
Imagina't. Però és similar, van agafar directament també moments reals del cas d'aquests joves bascos que també van ser empresonats de manera bastant irregular, no? I és molt aquest cas de dir, són obres molt punyents que no et deixen indiferent en absolut i que et connecten amb la realitat i et fan una sacsejada
bastant cop de puny.
Sí.
Dime el profundo misterio que nadie confiesa. Di por qué cierran los ojos cuando me besa.
Sempre he volgut escriure, sempre he volgut fer una història de dos avis.
Quan la Mona em va trucar per dir-me que volia treballar amb mi, a mi se'm va obrir el cel.
Són Oriol Genís i Montplans, dues glòries del teatre català.
Absolutament. Sí, sí, ara hem canviat, no? També aquesta música ens transporta a un altre lloc, a un altre to, però igualment necessari, amb una obra molt, molt bonica, molt petita, molt diferent d'aquestes dues que us he explicat, que són grans produccions. Aquí, aquest espectacle que es diu Cadires, i que realment a l'escenari només trobareu dues cadires, i dos actorassos que no necessiten res més que això per transportar-nos per mil llocs. Són dos actors ja grans, veterans, que, bueno, que tenen una trajectòria increïble. La Montplans, tots conegudíssima, a més amb aquest punt còmic que et porta un vol. L'Oriol Genís, que diuen que és un dels actors que ha fet més obres, no sé si el Teatre Nacional o...
El Lliure, potser?
Sí.
Un dels dos.
A més, segur que l'heu vist, però no sabeu qui és, perquè...
Sí, m'ha passat.
És l'etern secundari, però...
He necessitat veure la imatge.
Fa molts anys que treballa i, a més, amb coses molt diferents les unes de les altres. I ells dos s'asseuen i ens parlen de tot el que han viscut. És un homenatge al teatre, una obra molt, molt tendra i molt bonica, que la podeu trobar al Teatre Texas, després de fer gira per diferents llocs, els dilluns i els dimarts d'abril i el primer cap de setmana de maig. No us la perdeu, perquè és molt bonica.
I no ens descuidem del teatre familiar. Tres ràpides recomanacions.
I de Miqui molt apropet, Bungi, la petita koala de Festuc Teatre, el trobareu aquest cap de setmana, diumenge, a Vilanova, al principal. Aquest diumenge també podeu anar a veure Màgia Cal Bolet, i si no, al Vendrell, el 28 d'abril, podeu anar a veure la Tresca i la Verdesca amb la contraorquestra. Quilòmetre zero, molt maco, tot.
Moltes gràcies, Clara Cols, que vagi bé.
Que vagi molt bé, gràcies.